Què tal? Com estan? Bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps d'informació esportiva. Encetem aquesta prèvia que fem cada divendres fins les 5 en punt de la tarda, avui, 11 de març de 2016. A les portes d'aquest nou cap de setmana esportiu que, futbolísticament parlant, ens porta, per exemple, el partit de la 24a jornada al grup segon de la primera catalana que disputarà amb el Sobrense demà a la tarda partint de 4:45 al camp del Torredembarra. Males notícies per al Sobrense en el cas de Marcos Espigado. Marcos Espigado, que va patir ja fa un parell o tres de setmanes una lesió, finalment se li ha diagnosticat un trencament parcial del lligament creuat anterior. De moment no haurà de passar pel quiròfan, però Marcos Espigado diu adeu a la temporada. Males notícies, evidentment, i des d'aquí desitjar-li la millor de les recuperacions. Un partit, el de demà, al camp del Torredembarra, com els dèiem, en el que tampoc hi seran Edu i Minga, tots dos sancionats. Compleixen cicle de 5 targetes grogues, per tant, Josu Julián, que tindrà dues baixes més. Aquestes dues que comentàvem, a la que ja s'afegeix Marcos Espigado. A partir de 4:45, com els dèiem, aquest partit del Súbum al camp del Torredembarra, pel que fa als Sitges, els Sitges que demà se les veurà amb el Fàtima, un Fàtima que ve aquí ja gairebé com a equip descendit, partit que jugarà aquí al municipal d'Aigua Dolça a partir d'un 5:45 de la tarda. Teòricament, el conjunt de Manuel Rodríguez no hauria de tenir masses problemes per sumar els 3 punts, ara que queden només 11 jornades i que, bé, hi ha aquesta dura pugna entre 5 candidats a l'ascens. Destacat també d'aquesta jornada futbolística, a la quarta catalana tenim un Hortonenc Sobrense B, diumenge a partir de les 12 del migdia. Molta atenció perquè hi ha aquella certa sensació que entre aquest cap de setmana i el que ve, que és quan el Sobrense rebrà el Can Cartró, les coses poden quedar molt decidides pel que fa a la lluita per l'ascens entre el mateix Sobrense B, l'Hortonenc i el Can Cartró. Donada la importància del partit d'aquest diumenge, hem enregistrat aquest migdia una petita entrevista amb l'entrenador del Sobrense B, amb Ernest Serra, que podran escoltar en el decurs d'aquest temps de l'agenda esportiva. Hem de parlar també, com no, també de bàsquet, la Copa Catalunya, jornada número 23, partit també interessant, el que es viurà demà a Barcelona a la pista del Lluïsos de Gràcia, un Lluïsos de Gràcia que se les veurà amb el bàsquet Sitges, demà, com dèiem, a partir de les 8 del vespre. I d'aquí uns moments saludarem Eduardo Berguenda, ell és l'entrenador de l'equip femení del Rugby Club Sitges. Saludarem Eduardo Berguenda bàsicament perquè hem de recordar que el femení del Rugby Club Sitges juga aquest diumenge a partir de les 12 de migdia al camp del Barcelona Enginyers. Es tracta de la semifinal de la Copa Catalana de Rugby Femení. Partit únic, per tant, veurem què passa amb aquest partit de diumenge, com dèiem, al camp de la Mar Vella, al camp del Barcelona Enginyers. Tot això i més des d'ara i fins les 5.
La Generalitat al teu costat. Si et vols jubilar o ja no pots seguir portant el teu negoci i estàs pensant a cedir-lo. Si estàs aturat i vols autoocupar-te o vols fer una inversió i estàs pensant a comprar un negoci. El Centre de Reempresa de Catalunya t'ajudaran de forma gratuïta. Més d'un centenar de professionals treballen per facilitar la transmissió de petites empreses. Assessoren tant les persones que volen vendre com les que volen emprendre un projecte empresarial sense començar de zero. Tens un punt d'atenció Reempresa molt a prop teu. Consulta'l a la web reempresa.org o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quan la nit es converteix en diversió pura i dura, el cor batega. Batec de nit. A Ràdio Maricel, cada dissabte, el cor batega amb Batec de nit. De 12 a 2 de la matinada, connecta amb Ràdio Maricel, al centre de la diversió a Sitges. Batec de nit. 120 minuts de pulsacions de bona música i diversió amb les sessions de Jordi López. A partir de la mitjanit, deixa els ritmes apàtics pels altres. Els dissabtes de 12 a 2 de la matinada, els èxits de Batec de nit sonen a Ràdio Maricel. Per més info, www.batecdenit.es. Batec de nit, el punt de referència d'Igen.
012, la Generalitat al teu costat.
Apunta't a la Garantia Juvenil.
Si tens entre 16 i 24 anys,
estàs a l'atur
i has acabat els estudis,
la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos
una oferta de feina,
pràctiques laborals, formació
o un itinerari d'emprenedoria.
T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
I 7 minuts de la tarda. Encetem aquest temps d'agenda esportiva acompanyant-los fins les 5 en punt de la tarda, fent prèvia com cada divendres del cap de setmana, i comencem ja a desgranar futbolísticament parlant tot el que haurà de passar tant dissabte com diumenge. Partits de futbol base, els partits de la Blanca Subur, que com cada setmana ens consigna l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs un nou cap de setmana, una nova jornada, i comencem pel juvenil A.
Juvenil A, que dissabte a les 5 de la tarda juga contra el Sant Ildefons A.
Vaja, un clàssic, el Sant Ildefons de Cornellà, i com comentàvem dilluns, aquesta bona trajectòria que de moment ens està oferint la Blanca, esperem que s'allargui com a mínim una setmana més.
Ara tots s'han de lluitar, com ven els de dalt, els de més apreten.
Ara estem en unes alçades de temporada en què tothom té alguna cosa a guanyar. Doncs demà a les 5 de la tarda, com dèiem, aquest Sant Ildefons Blanca Subur en categoria preferent. Pel que fa a la resta?
Pues mira, el juvenil B jugarà Pinsbens diumenge a les 4:30 contra el Vilanova i la Geltrú B. En categoria cadet, el cadet es desplaça a Lleida per jugar contra la Bordeta de Lleida el diumenge a les 4:15. El cadet B juga a Ribes dissabte a les 15:30. En categoria infantil, l'infantil A rep a Pinsbens diumenge a les 10 del matí a l'Igualada B. L'infantil B es desplaça a Sant Sadurní d'Anoia per jugar contra el Sant Sadurní B diumenge a les 10 del matí. I finalment l'infantil C rep a Pinsbens diumenge a les 12 del migdia al Risto Stoikov B. En categoria L20, l'L20 es desplaça a Vilafranca per jugar contra la Fundació Atlètic Vilafranca B dissabte a les 12 del migdia. L'Alevin B rep a Pinsbens dissabte a les 12 del migdia al Gavà Mar. L'Alevin C també dissabte a les 12 del migdia contra la Fundació Atlètic Vilafranca C. L'Alevin D es desplaça a Moja per jugar contra el Barça Olèrdula C dissabte a les 10:45. I finalment el Benjamí E rep a Pinsbens dissabte a les 4:15 a l'Olivella A. En categoria Benjamí, el Benjamí es desplaça al Prat per jugar contra el barcelonista Terlenca Club A el diumenge a les 9 del matí. El B rep a Pinsbens a les 1:15 a la Noia A. El C també rep a Pinsbens a la 1:15 al barcelonista Terlenca B. I finalment el D es desplaça a Vilanova diumenge a les 9 del matí per jugar contra el Vilanova i la Geltrú C.
Doncs tot això és el que tenim, aquest és el menú per als equips de la Blanca. Al llarg d'aquest cap de setmana ens n'ha informat, com cada divendres, l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies.
I fins dilluns.
I fins dilluns. Moltes gràcies. Adéu-siau.
Adéu.
Quatre i gairebé 11 minuts de la tarda, coneguts ja amb els partits dels equips de la Blanca. Fem ara un repàs als que jugaran els de la Unió Esportiva Sitges. La majoria d'ells, menys 4, jugaran aquí a casa, és a dir, al Municipal d'Aiguadols. Comencem per l'infantil A, que en rebrà la Fundació Atlètic Vilafranca demà dissabte a les 7 de la tarda. De fet, és el partit posterior al que jugarà amb el primer equip davant el Fàtima a partir d'un quart de sis. A les 7, com dèiem, demà amb aquest infantil a Fundació Aleti Vilafranca. A l'Elevi A, que en rep el Prat, demà dissabte a un quart de dues. També demà a un quart de dues, l'Elevi C s'enfrontarà amb el Gavà Mar, el Benjamí A, que s'enfronta al Rubí, demà dissabte a un quart d'una, i també a un quart d'una el partit que enfrontarà amb el Pere Benjamí B amb el Piera. La resta per diumenge, també aquí a casa. Diumenge a la una, el juvenil A, que s'enfrontarà amb el Castelldefels. A tres quarts de sis, el juvenil B s'enfrontarà amb el Sant Cugat Sesgarrigues. A les 4, enfrontament entre el cadet B i la penya jove de les Roquetes. A dos quarts de 12, l'Alevi B, que s'enfrontarà amb el Club Deportiu Ribes. També diumenge, però dureta, a les 9 del matí, l'Alevi D, que s'enfrontarà amb la Fundació Aleti Vilafranca. I a un quart d'11, partit entre l'Alevi E i el Sant Cugat Sesgarrigues. Encara tres partits més a Aiguadols. Diumenge a les 9, el Benjamí B, que en rep l'Òdena. A dos quarts de 12, el Benjamí C s'enfronta al Cornellà i, finalment, el pre-Benjamí A, que rebrà la visita del Martinenca, diumenge a les 10:20. Quatre són, per tant, com els dèiem, els equips dels Sitges que juguen fora de casa. Per exemple, el cadet A, que ho farà amb el camp del Prat, demà dissabte a un quart d'una del migdia. L'infantil B ho farà amb el camp dels Subirats, demà dissabte a les 12. El Benjamí D, al camp del Vilanova, diumenge a les 9 del matí. I el Benjamí E, que farà el seu desplaçament al camp del Ramon Sicard, demà dissabte a les 11 del matí. Anem al futbol femení. Hem de repassar amb els partits que jugaran els tres equips del Suburense a la primera divisió, grup primer, jornada número 22. El primer equip del Suburense femení, que jugarà fora de casa en aquest cap de setmana, ho farà concretament al camp de la Fundació Esportiva Hospitalet Atlètic, al municipal provençana de l'Hospitalet, aquest diumenge a partir de les 6:10 de la tarda. També jugaran fora de casa l'Alevi Infantil, corresponent a la 20a jornada de la segona divisió de la categoria, l'Alevi Infantil del Suburense, que jugarà al camp del Pallejà, al municipal de Pallejà, demà dissabte a 3:15 del matí. I finalment, l'Infantil Cadet, també grup primer, jornada número 20, l'Infantil Cadet del Suburense, que serà l'únic dels tres equips que jugarà a casa. Rebrà el base Vilanova. El partit es jugarà aquest diumenge a partir de 7:45 del vespre al municipal d'Aigua Dos. Gairebé un quart de cinc de la tarda, anem al futbol sala, partit de la Lliga Nacional Catalana, jornada número 20. L'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, que se'n va fins a Castelló d'Empúries aquest cap de setmana, concretament per jugar a la pista del club de futbol Esplais, al pavelló municipal d'esports de Castelló d'Empúries, diumenge a 6:15 de la tarda, com els dèiem, a la Lliga Nacional Catalana, jornada número 20, aquest partit entre l'Esplais i l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges. Pel que fa a la Lliga Vila de Sitges, es disputa aquest diumenge la 14a jornada. Partits a tots ells, com dèiem, diumenge al pavelló de Pinsbens. Els partits del matí són els següents: a les 10, a la Joieria Fortuny Celtic Ribes Bar GSG; a les 11, amb el Pizzeria Francesco Critical Football; a les 12, amb Spectrum Informàtica davant Sucrense; i a la 1, tancant aquesta jornada matinal, el partit entre l'Atlètic Orola 57 i la penya barcelonista. A Els partits de la tarda són els següents. A les 5, Boira Bulls, Barrachina Futbol Club. A les 6, el partit entre el Bar Tapas, l'Observatori i el Gravesinha Team. A les 7, l'Intermelon Futbol Club Pizzeria La Via, i tancant ja amb aquesta 14a jornada de la Lliga Vila de Sitges, el partit entre el Celca i el restaurant La Sínia. I anem al rugby, un quart i un minut de 5 de la tarda. Esperem poder saludar, a veure si tenim una mica de sort, a Eduardo Berguenda. Ell és, com els dèiem, un dels entrenadors de l'equip femení del Rugby Club Sitges, que aquest diumenge, a partit únic, disputarà la semifinal de la Copa Catalana. Ho farà amb el camp del Barcelona Enginyers, és a dir, el camp de la Mar Vella de Barcelona, aquest diumenge a partir de les 12. De moment, els enfrontaments entre els dos equips són totalment favorables al conjunt del Ver, és a dir, el Barcelona Enginyers Rugby. Enfrontament al partit de Lliga, victòria per al conjunt barceloní per 29-17, i a la Copa Catalana, durant la fase regular, també s'han trobat, partit que es va jugar en aquest cas a Santa Bàrbara, i les noies del Sitges tampoc van poder guanyar, van perdre per 10-17. Precisament l'última derrota en partit de fase regular d'aquesta Copa Catalana al camp del Gòtics va impedir al femení del Rugby Club Sitges poder disputar aquesta semifinal a partit únic a casa. Per tant, s'hauran de jugar, com vulgarment es diu, les garrofes fora de casa, com dèiem, aquest diumenge a partir de les 12 al camp de la Mar Vella a Barcelona, al camp del Barcelona Enginyers en Rugby. També parlem de rugby, en aquest cas, vaja, afegim els partits dels equips del Rugby Club Sitges que també juguen aquest cap de setmana. Per exemple, el Sènior B, partit de la primera catalana, partit de la 8a jornada, rep el Barça. Demà a les 4 de la tarda, aquí al camp de rugby de Santa Bàrbara. Partit de la Lliga Catalana Sub-18, partit de la 6a jornada, el Sub-18 del Rugby Club Sitges que també juga a casa, en rep el Buc Ubae. Ho farà a Santa Bàrbara demà dissabte a partir de les 4 de la tarda. I finalment, en partit de la 6a jornada de la Lliga Catalana Sub-16, el Sub-16A del Rugby Club Sitges jugarà també a casa. Ho farà davant el Rugby Club L'Hospitalet a partir de 12:15 del migdia de demà dissabte. Quatre i 19 minuts de la tarda, anem al futbol. Hem de fer prèvia ja de la primera i la tercera catalana amb els partits corresponents, en aquest cas a la 24a jornada. Anem al grup segon de la primera catalana, partits com els dèiem corresponents a aquesta 24a jornada. Dos partits per demà dissabte són el Torredembarra Suburense a partir de 4:45 de la tarda i a partir de les 7 el Terrassa 1906 Redis. La resta tots diumenge, al migdia a les 12 el Vistalegre Igualada, també a les 12 el Sant Ildefons Lleida B, el Rapitenc Amposta, a la tarda a partir de 4:45 l'enfrontament entre el Jesús i Maria i el Vilaseca, a les 5 el partidàs d'aquesta jornada, sens dubte, l'enfrontament entre el Vilanova i el Sant Boià, duel de primers classificats, i tancarà la jornada també el partit entre el Balaguer i el Castelldefels. Vaja, s'enfronten curiosament aquesta jornada amb els 4 primers classificats. I veurem com respon el Sobrensen al partit de demà, com dèiem, a partir de 4:45 al camp de la Torredembarra, un Torredembarra que és penúltima a la classificació, ha sumat a tan sols 11 punts amb un balanç de 2 victòries, de 5 empats i de 16 derrotes. S'ha marcat 20 gols i n'ha encaixat 49. Ens interessa saber què és el que ha fet el Torredembarra amb el seu camp. Doncs dels 11 partits que hi ha disputat, només ha guanyat 2. De fet, són els 2 que únicament ha guanyat el conjunt tarragoní a la Lliga. Es va desfer del Jesús i Maria i també de la Rapitenca. Per tant, parlem de 2 bons rivals. Ha empatat en 3 ocasions, ho ha fet davant el Sant Boià, el Terrassa i l'Amposta, i ha encaixat 6 derrotes amb el Viladecans, amb el Sant Ildefons, amb el Lleida, amb l'Igualada, el Castelldefels i el Vista Alegre. El resultat de la primera volta va ser clarament favorable al club de futbol Sobrense, que es va desfer per 4-0. Bé, doncs, com han escoltat, aquesta és la tarja de presentació d'aquest Torredembarra, del rival de demà del Sobrense, un Sobrense que, com els dèiem tot just en començar amb aquest temps d'agenda esportiva, té diferents baixes. La més important, sens dubte, la de Marcos Espigado, que, malauradament, ha dit adeu a la temporada, i ha dit adeu perquè pateix trencament parcial del lligament creuat anterior. De moment, Marcos Espigado que podrà evitar el quiròfan, i això ja és un gran què, però com dèiem, se li ha acabat la temporada al lateral sitgetà. Una altra baixa que s'afegeix a les ja conegudes, també la de Marcos García, que ja no va poder jugar el passat cap de setmana aquí a Aiguadols davant el Vista Alegre. De fet, creiem que Marcos García no tornarà als terrenys de joc fins passada la Setmana Santa, per tant, haurà de fer una bona recuperació i fer net, com es diu en aquests casos, de la seva lesió que pateix en un dels dits del peu. I Josu Julián, que tampoc podrà comptar amb 2 homes, un al davant i l'altre al darrere, Edu Díaz i Francesc Minga, tots 2 jugadors sancionats al complir cicle de 5 targetes grogues. Per tant, baixes importants les que té per demà, com dèiem, el club de futbol Sobrense en la seva visita al camp de la Torredembarra. Un Sobrense que, no oblidem, ve d'empatar els seus 2 últims partits i els ve d'empatar gairebé en les mateixes circumstàncies, gràcies a 2 penals en els darrers instants de partit. Per part del Torredembarra, assenyalar que també ha estat sancionat Guillem Bartolomé. Per tant, una miqueta aquestes són les premisses de cara al partit de demà, que, com dèiem, disputarà amb el Sobrense al camp del Torredembarra en aquesta jornada bonica, perquè, com els dèiem, s'enfronten els 4 primers classificats entre si, el Vilanova, que rebrà amb el Sant Boià, i el Balaguer al Castelldefels. 4 i gairebé 24 minuts de la tarda, anem a la tercera catalana. Vinga, doncs anem a la tercera catalana, grup 12, partits de la 24a jornada. Alguns d'ells per demà dissabte, concretament 4. A 4:45, el partit entre l'Olivella i l'Anoia, a les 5 en punt, el Sant Cugat Sesgarrigues Martorell B, a 6:15 el partit d'Aiguadols entre els Sitges i el Fàtima, i a 7:15 el partit entre el Montserrat Igualada i el Castellví de la Marca. Per tant, partits bastant assequibles, així d'entrada, per al Martorell B, com dèiem, a Sant Cugat, per als Sitges, davant el Cué, davant el Fàtima, i el Montserrat, que en rep també un dels Cués, com és el Castellví de la Marca. La resta de partits, diumenge al migdia, són aquests, a les 12, la Granada Martinenca, també a les 12, el Piera Calaf, partit, en aquest cas, complicat desplaçament per l'actual segon classificat, el Calaf, el Riu de Villes Carme, duel de la part baixa, a un quart d'una també un bon partit, com és el Sant Pere Molanta Joventut Ribatana, la Jove Ribatana, que serà precisament el proper desplaçament que haurà de fer la Unió Esportiva Sitges la setmana que ve, i tanca la jornada també a un quart d'una del migdia el partit entre la Múnia i el Cubelles. Per tant, és aquesta una jornada que no hauria de dur masses canvis, sobretot a la part alta de la classificació. No hauria d'haver massa moviment, és a dir, el Montserrat Igualada podria perfectament doncs, sumar 3 punts més, com dèiem, en el seu partit davant el Castellví de la Marca. El Calaf, bé, hi ha aquells certs dubtes de com respondrà i com s'adaptarà al petit terreny de joc de Piera, partits també assequibles per al Martorell, i el Sitges que rep el Fàtima, com dèiem, demà a Aiguadolça a partir d'un quart de 6 de la tarda. Els números del Fàtima expliquen, evidentment, la situació del conjunt de la noia. Cué destacat amb 12 punts, amb només 3 victòries, 3 empats i 17 derrotes. Ha marcat fins ara 27 gols, però aquí és on també un dels seus grans mals. Ha encaixat 79 gols. Per tant, estem parlant de l'equip que més gols encaixa. Trajectòria fora de casa. Què ha fet el Fàtima fins ara quan ha hagut de jugar lluny del seu terreny de joc? Doncs dels 11 partits que ha disputat, només n'ha guanyat un. Bé, ho ha fet en un camp que no és gens fàcil poder fer-ho, com és el camp del Sant Pere Molanta. Ha empatat en una altra ocasió amb el camp de Riu de Villes, la resta derrotes, tantes com 9, a Calaf, al camp de la Martinenca, a la Granada, a Piera, a Olivella, a Noia, Castellví, Carme i Joventut Ribatanes. Golejades més grans rebudes, també significatiu i explicatiu la situació del Fàtima a la classificació, un 7-0 a la Noia i el darrer desplaçament que va efectuar a Sant Pere de Ribes al camp de la Juvent Ribatana es van dur ni més ni menys que un 9-0. Resultat de la primera volta, en aquest cas el Sitges va fer els deures, com es diu en aquests casos, i va poder golejar el Fàtima per 1-4. I pendents, pel que fa a la Unió Esportiva Sitges, d'algunes possibles incorporacions. Els diem això perquè, com saben, el passat dimecres a la tertúlia Pilotes Fora vàrem poder saludar el responsable esportiu del primer equip de la Unió Esportiva Sitges, Àngel Calvo. Àngel Calvo, que bé, ja ens va assegurar que s'està buscant un davanter, bàsicament que pugui venir a ocupar la baixa que ha deixat, o la vacant que ha deixat Nico, que s'ha incorporat al Suburense B. Després d'alguns fitxatges frustrats, algun nom al damunt de la taula, així ens comentava Àngel Calvo l'actual situació pel que fa als fitxatges.
A diferència, com per exemple, sí que nos ha hecho el Tarrasa a nosotros con Óscar Hernando, que finalmente no vendrá. Una vez convencido al jugador, pues el Tarrasa no la ha querido dar la baja. Sí que son palabras mayores, porque son juegas con mercados de fichajes, el Terrassa no puede fichar porque es tercera división, pero no le ha querido dar la baja, finalmente Óscar Hernando no vendrá.
Ja són dos jugadors, Àngel, en els que hi heu posat o intentat pescar i no heu pogut.
Sí, uno fue por mala suerte, evidentment, por lesión, porque estuvimos hablando también con Carlos Narejos y esa misma semana se rompe el menisco.
Y es mala suerte.
Y este, bueno, sabíamos que íbamos a picar piedra con un club de tercera, nosotros somos chiquititos y humildes.
No, y luego, esto hace navidades aún, porque tienen posibilidades de fichar.
Sí, ya, claro, pero tampoco esperaba yo. Tampoco esperábamos la baja de Nico, por lo tanto, yo en navidades no buscaba delantero. Claro, es lo que tiene nosotros, ¿no? Que se te pueden ir, pero también puedes fichar, ¿vale? Y bueno, estamos trabajando, sí, estamos trabajando para incorporar un delantero.
¿Lo del Terrassa ya es definitivo?
Sí, es definitivo.
Que
no le va a dar la baja ni a Óscar ni a ningún jugador del Terrassa. Ajá. No, ellos están, se han metido casi para el descenso y no quieren
de una baja.
De una baja. Así que seguimos trabajando.
¿Qué busque, Ángel? ¿Un delantero?
Sí, un delantero, claro. Sí, nos hemos quedado con 3 natos. Roberto está jugando ahí, Gerard puede jugar ahí, pero delanteros sí, tenemos Bárbara, Morillas y Pascua. Y muchas veces jugamos con 3 delanteros, pues esta semana, por ejemplo, Morillas estaba sentado, pero por no quemar todas las naves, por tener un recambio también. A veces es Bárbara, a veces es Pascua.
Sí,
veces,
sí, no.
Estamos jugando con eso, pero claro, como se te lesione uno de los 3, pues tenemos un problema.
¿Y al mig no falta alguna cosa més?
Al medio, pues...
Porque el Quique també...
Quique Aranda, bueno, nos ha pedido la baja para baja federativa para ir a jugar a pádel, porque ahora se ve que es jugador federado de pádel. Sí.
Oh, vaya cambi.
Bueno.
Perdona, pero es que...
¿No? Me estáis preguntando, yo
sí, no
puedo engañar, os tengo que decir la verdad, ¿no? Sí. No nos ha pedido la baja para ir a ningún club, no, nos ha pedido la baja para ir a jugar a pádel porque se federa, bueno.
Se quería jugar a fútbol sala, que es lo suyo.
Bueno, pero como para fútbol sala creo que no necesitas baja.
No. Pues juega igual,
No, entonces no. En el medio tenemos un problema, que tenemos la lesión de Marchán, que no sabemos exactamente todavía lo que tiene. Y pues sí que estamos un poquito asustados, ¿no? Porque Marchán para nosotros es una pieza muy, muy, muy importante en el centro del campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si...
¿Pinta malamente? ¿Qué te echa también? O...
Bueno, creemos que tiene... Creemos, ojalá y que no, pero creemos que tiene menisco. Entonces, si le acaban haciendo la resonancia, que le van a hacer la eco, si, ojalá y que no, y sea simplemente un pellizco o un pequeño esguince de menisco, pues y lo podamos tener en breve, porque ahora ya lleva 2 semanas parado. El chaval está muy... muy afectado. El otro día estuvimos con él en Martinenc, que estaba
allá, sí.
Estaba, yo estaba con Tony y precisamente me acerqué a su lado porque lo vi lo vi tocado, lo vi serio, lo vi chafado y estuve con él casi toda la media parte primera porque es mi deber y aparte que es un chaval excepcional, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa. Si se nos confirmase, ojalá y que no, ¿no? Toquemos madera. La lesión de Chan, pues veremos a ver qué hacemos. Sí, pues a lo mejor hay que buscar un pivote. Luego también tenemos otra problemática, que es que Edu Hidalgo le han cambiado el turno de trabajo. Va a poder venir a entrenar media hora escasa durante todo lo que queda de temporada, cada entreno. Uh-huh. Lo vamos a alargar a una hora, hora y media, porque Manel se va a quedar con él hasta las 10:30 de la noche para poder, para que, porque también Edu Hidalgo en la defensa, pues ahora mismo sería una baja
importante,
pero claro, como mínimo que venga a entrenar hasta las 10:30 con Manel o con el cuerpo técnico, con Abenojo o con quien sea, para que al menos el tono físico no lo pierda, ¿no?
Claro.
Que siempre tenemos a Víctor ahí, pero Víctor, mira, esta semana tuvo que jugar de medio centro y yo creo que ha hecho el mejor partido de la temporada,
sí,
¿no? Él salía un poco dudoso, ¿no?
Cuando... ¿Pot ser una solució això, el fet de incorporar el Víctor al mig del camp o és circumstancial, evidentment, perquè...
A ver, Víctor esta semana jugó ahí pues porque teníamos muy estudiado cómo jugaba la Martinenca, que es un equipo que juega muy directo.
Para las características del rival.
Sabíamos que iba a haber mucho balonazo por arriba. Víctor es un fenómeno por aéreo y es un portento físico por arriba. Y sabíamos que lo podía hacer muy bien. Incluso estuvo bien en la salida de balón también.
Sí, muy bien.
Por
sí,
lo tanto, sí, que a lo mejor es donde él puede pecar un poco más, ¿no? Porque por arriba sabemos que es un portento, sí, ¿no? Pero por arriba es donde teníamos, por abajo, perdón, en la salida de balones donde a lo mejor, sí, pero lo hizo muy bien, o sea, sí, que podría ser una solución. Pues sí, podría ser una solución, por supuesto. Víctor es todo punto honor, es garra, es...
Sí, carácter.
Carácter sí tiene, ¿no? Sí. Y luego, pues si tiene a su lado a jugadores que luego le pueden ayudar a la salida de balón, como Marc González o...
Jaume Jordi.
Por lo tanto, puede estar bien cubierta la salida de balón y él, pues de pivote defensivo, que es lo que viene haciendo Marchán, ¿no?
Sí.
Puede ser una de las soluciones, sí, puede ser, claro, por supuesto, para eso es el capitán y es jugador.
No, claro, evidentemente.
No, y
uno de nuestros pilares, sí, claro.
I un pla molt, i jo el que vaig veure era això, no, que tenia el Jaume Jordi al costat d'ell, i doncs la sortida de la pilota anava molt bé perquè estava el Jaume Jordi per allà, i ell, no, que lo va fer molt bé.
És que Jaume Jordi també està molt fino,
És que el Jaume Jordi està, ara està el millor, el millor que l'he vist jo.
Ho hem de dir molt clar, està al seu millor nivell, o almenys de tot el que porta el Sitges, que serà aquest seu tercer any. Segur.
Sí. Bueno, pues ya me alegra, ¿no? Que hayamos recuperado al mejor Jaume Jordi, ¿no?
Sí.
Porque está fino, está con confianza, sobre todo se le nota que tiene confianza. Antes, yo qué sé, depende de qué jugadas, tú lo notabas hace un par o tres de meses,
que dudaba,
que volvía para atrás, que ahora se atreve a hacer cosas, ha marcado un par de goles. Para nosotros ahora mismo Jaume Jordi es una pieza intocable ahora mismo en el Sitges.
Es el Jaume Jordi que estaba la blanca.
Sí, y pienso que pot anar a més. Penso que pot anar més perquè està agafant molta confiança.
És que tenen que anar més.
Sí, no, però vull dir, és que ara, és que ara, ara ha anat a més.
Amb el Jaume sempre hem tingut aquella sensació
que li faltava donar pas.
El jugador no havia acabat d'explotar.
Sí, sí.
Bueno, quizá pues ahora pues está rodeado también de otros compañeros, sí, de otro cuerpo técnico, claro, de físicamente está bien, porque a veces, muchas veces tiene problemas musculares. Este año tuvo una cosa en el gemelo, pero luego no ha vuelto a tener nada más. Eso es que el equipo físicamente, o sea, es que lesiones musculares no es que hayamos tenido. Esto de Marchán ahora es de menisco, pero lesiones musculares, Morillas, que es un jugador que se suele romper, no se ha roto tampoco este año, tocando madera.
Sí.
Pero que el equipo físicamente está, sí, está bien, está, sí. Sí, así como no te lo decía a principio de temporada. Ahora está bien, está fino, está fino.
Sí, 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 sí.
¿Será difícil fichar?
¿El delantero que pedimos?
Sí,
no, yo creo que no. Yo creo que está al caer. Sí, sí, sí.
Vale, vale.
Sí, porque, a ver,
pues no digas molt fort, porque cada vez que digo está al caer, pataplam.
No, a ver, te digo al caer porque estamos tocando varias opciones. Vale. Por lo tanto, vamos, yo espero que no se me lesionen todos.
Sería muy mala suerte. Claro.
Sería muy mala suerte que Carlos Henarejo prácticamente teníamos una...
Sí, por eso, que ya estaba prácticamente...
Incluso yo estuve hablando con Dani Gimeno personalmente y... Porque se ve que para el año que viene para el Vilanova lo quieren. Y habíamos hecho casi pues un pacto de contrabaja, o llámalo como tú quieras, ¿vale? Pero mira por dónde esa semana en el entreno se le cae su central en un entreno en la rodilla y le ha hecho menisco otra vez. Claro, eso no lo puedes
prever. No, claro, es incontrolable.
Nos hubiese ido bien, nos hubiese ido fenomenal. Óscar Hernando nos hubiese ido bien, nos hubiese ido fenomenal. Claro. Porque todo lo que estamos tocando son jugadores... De categorías superiores. Por lo tanto, ahora estamos tocando otro jugador que también es de categoría superior. Y vamos a ver, mañana seguramente tendremos una respuesta. Y lo bueno de este es que no necesitamos baja.
Ah, entonces es un gran qué. Porque andaba a decir, claro, ahora el gran problema que puedes trobar es amb els clubs.
Claro.
No, pero lo bueno de este es que por circunstancialmente, por su situación laboral,
ya
está sin equipo. Me enteré ayer porque precisamente estuve reunido en Vilafranca. Y bueno, me lo chivaron y lo hemos tocado rápidamente. Y bueno, a ver si.
Vaya, no te ha dicho que no da entrada.
No, ni mucho menos. Por eso es que mañana tendremos una respuesta.
Y jugaba al Penedès, jugaba a Vilafranca, ¿no?
No.
¿No?
El año pasado estaba en Cerdanyola.
Cerdanyola.
En el Prat.
Déu-n'hi-do, sí. Ara.
Sí.
En el Prat estava...
A ver, esto lo puedo decir porque no está con ningún club. Es Roland Garros, hermano de Boris. Que Boris es el delantero del Gavà.
Sí.
Pues el hermano. Buen jugador, un jugadorazo.
Bé, doncs al damunt de la taula aquest nom que ens deixava Ángel Calvo aquest passat dimecres a la tertúlia de pilotes fora, el de Roland Garros. No és conya, no és broma, ho dic perquè si algú pot pensar, home, Roland Garros, evidentment, no estem parlant de tennis. Garros de cognom, sabem una mica la història, es veu que el seu pare li agrada molt el tennis i doncs li va fer aquest, no sé si dir, flac favor posant-li Roland. En qualsevol cas, pel que sabem, el jugador encara no ha donat el seu ok i veurem com va evolucionant tot plegat. Demà, com dèiem, a 5:45 de la tarda amb aquest Sitges Fàtima. Anem cap a la quarta catalana perquè en aquesta jornada ens arriba amb un partit, vaja, com diem sempre, 5 estrelles. Ens estem referint a l'Hortonenc Sobrense B, a partir de les 12 del migdia en el camp municipal de Sant Llorenç d'Hortons. Juguen un Sobrense B que després de l'última jornada es va col·locar líder gràcies a la victòria per 3-1 davant el Bas Espirall, i l'Hortonenc ha caigut fins a la tercera posició després de perdre el camp del Can Cartró. Molta atenció perquè sí, diumenge desplaçament al camp del Hortonenc, i diumenge que ve, abans del parèntesi de la Setmana Santa, el Sobrense B rebrà el Can Cartró. Aquella sensació que aquestes dues properes jornades poden acabar decidint moltes coses i per tant l'ascens a tercera catalana. Hem parlat aquest migdia amb Ernest Serra. Ell és, com saben, l'entrenador del Suburense B i aquestes són les seves impressions, ja no només de cara al partit de diumenge, sinó sobre la situació del Suburense B ara com a líder.
Evidentment, haguéssim firmat, no?
I tant.
Abans de començar la temporada, amb un projecte nou, diguéssim, somiàvem, no?, amb poder estar a aquestes alçades de la temporada amb la situació que estem.
I és evident, Ernest, que el que abans podia ser un somni ara ja s'ha convertit en una, diguem-ho així, una autèntica realitat.
Sí, sí, de totes maneres, no hem d'oblidar la idea per la que es fa aquest Suburense B. Uh-huh. Evidentment que tothom, quan competeix, vol guanyar cada diumenge, i jo crec que està bé voler competir, voler estar dalt de tot, que és un premi bonic, però no ens hem de desviar de la idea per la que el club decideix formar aquest nou equip que ja s'ha intentat en altres temporades i pels motius que siguin, doncs potser no havia funcionat com ells pretenien.
Sí, però com diuen els castellans, a nadie le amarga un dulce.
Exactamente. així és. No, està claríssim. A veure, jo la meva gran il·lusió és, evidentment, si es pogués pujar de categoria, estupendo. Però la meva gran il·lusió i la meva esperança és, com a mínim, estar així fins a final de temporada, els 2-3 mesos que ens queden. Mm-hmm. I aleshores, doncs, això convida molt a que l'ambient sigui el que és fins ara, que els entrenaments estiguin més concurrits de gent, no oblidem que entrenem en unes hores intempestives, mm-hmm. I tot això, doncs, comporta que la gent amb aquesta il·lusió, doncs, estigui motivada, amb ganes i superil·lusionada per poder lluitar fins al final.
Ernest, arribats a aquest punt, amb el Suburense primer, però sense oblidar que Can Cartró i Hortonenc estan a només 3 punts, i tenint en compte que en aquestes dues properes jornades se la jugueu precisament amb l'Hortonenc i amb el Can Cartró, tu creus que aquestes dues jornades, depenent de com vagin, poden ja acabar de definir tot una mica?
A veure, és evident que aquestes dues properes jornades són importants. De tota manera, amb l'equip seguirem la dinàmica que hem portat tota la temporada, d'anar, com diuen ells, que s'ha fet un tòpic dintre del vestidor, partit a partit. Uh-huh. Evidentment, el proper partit sempre és el més important, el proper és el d'Hortonenc, i si ja té importància perquè és el proper, més encara perquè és un rival que fins al final està allà, com espero que nosaltres també ho estem, no? Però el bo que té aquesta categoria és que l'altre dia ho parlava amb el Jordi Olivella, l'entrenador de l'Espirall, és que ningú es pot despistar cap partit perquè hi ha molts equips que et poden donar un bon susto. O sigui que encara queda un bon tros de lliga, queda el més bonic, estem a la parrilla, diguéssim, estem als llocs privilegiats, i ara d'aquí a final hem de lluitar a mort per defensar-ho i més que res perquè aquests nanos, el que estan fent, es mereixen un premi. Jo sempre els dic, i que no deixin de lluitar per aquest premi que ells somien i com he dit ara mateix, mereixen.
Evidentment que suposo, Ernest, que estàs pensant aquests dies i a mesura que avancin els dies i les hores i s'acosti el partit de diumenge al camp de l'Hortonenc, pensaràs, a veure com caram li podem fer mal a l'Hortonenc, tenint en compte que és un equip que, si no recordo malament, aquí a Aiguadols va guanyar. No sé, què em pots dir allò en poques paraules del rival de diumenge?
Sí, sí, bé, el que procurarem nosaltres és Està, que l'equip estigui a l'alçada, que l'equip estigui fort, que l'equip està en confiança, està entrenant bé, i això, bueno, després cada partit té les seves petites
detalls,
exacte, els seus petits detalls que poden portar a que es decideixin aquests partits, no? Procurarem aquests detalls tenir-los controlats, però bueno, és que el futbol al final cada partit té la seva història. Mm-hmm. I a pesar de que coneixem l'Hortoneng i ells ens coneixen amb nosaltres, jo confio molt en que amb la motivació dels nanos i les ganes i l'il·lusió que hi ha, contrarrestarem tot el positiu que pugui tenir, que és molt, a l'Hortoneng.
Tenint en compte la importància del partit, tant aquest com el de la setmana que ve aquí amb el Can Cartró, veurem, o és possible que veiem algun jugador del primer equip reforçant el B?
A veure, com sabeu...
Fins a on puguis dir, Arnés.
Mira, repetim que recordem que el Sogorense B és un equip que es fa a disposició del primer equip.
Està clar.
Que està disputant Primera Catalana i, a més, amb molt d'encert. Aleshores, nosaltres adaptem a el que ens demani el club en aquest sentit. Que es creu que ha de jugar algun jugador perquè no està tenint minuts a Malà? Endavant. Que es creu que interessa que el B estigui reforçat per tenir més possibilitats, entre cometes, de fer-se amb els 3 punts? Endavant. Repeteixo, nosaltres estem a disposició del primer equip. Això es va parlar abans de començar la temporada. Tothom, repeteixo, va estar d'acord. I aleshores estem en aquest sentit a disposició de el que digui el club i també de el que la reglamentació permeti.
Ah, està clar.
Perquè
està clar.
Recordem que la temporada va avançant. Uh-huh. I cada cop queden menys opcions de poder recorrir a algun jugador perquè el club li interessi i disputi minuts amb nosaltres.
Això, segons com, és un problema per tu, Ernest? L'haver de gestionar aquestes situacions?
Problema no. La paraula problema
entre cometes.
No és el cas. És una, diguéssim, com diria jo, és una situació...
De saber gestionar, de gestió.
Exacte, de saber gestionar. Uh-huh. Trobes que potser hi ha algun nano que no el tens normalment entrenant amb el grup, i de repent, aquell partit està jugant amb tu.
Clar.
Però després hi ha la qualitat d'aquell nano, hi ha el saber estar, hi ha mil coses que al final, si ho poses a la
balança,
el barem sempre és positiu. De fet, hem tingut diverses ocasions que hem comptat amb jugadors de l'A i estem encantats i superagraïts de l'esforç que han fet i de lo molt que ens han pogut ajudar.
Uh-huh. Acabo, Ernest, l'última. Parlant de jugadors, s'ha incorporat darrerament el Nico. Uh-huh. Et pregunto per ell, evidentment, perquè tots sabem com és el Nico, com juga el Nico, què pot aportar, però per tu personalment, com reps el fitxatge del Nico?
Bueno, evidentment que estem encantats en la incorporació del Nico. Jo penso que l'equip a davant té moltes opcions, a més, jugadors molt diferents en quant a característiques. Et parlo del Johnny, et parlo d'un jugador molt habilidós, ràpid, et parlo del Vinyola, et parlo d'un jugador molt bé de cara, que és molt bon rematador, et parlo del Didi, que ja el coneixem tots, mm-hmm, que a pilota parada és un mestre. Parlo del Marriba, que ens aporta experiència i saber estar quan cal, i a partir d'aquí incorporem un jugador com el Nico, que és un altre grandíssim davanter, amb unes característiques també diferents, jo el considero un jugador supercomplet, i aleshores ell va estar encantat, o sigui, va ser ell que ens va dir que ens volia venir a ajudar. Per tant, encantats d'aquesta ajuda. Al Nico li falta poder, sota el meu parer, el Nico és un jugadoràs, que li falta encadenar
continuïtat.
Un ritme, agafar un ritme i a partir d'aquí ell ha de tornar a disfrutar de lo que tant li agrada, que és el futbol.
Doncs esperem que la seva aportació, evidentment, sumi, i estem segurs que gairebé serà així. Ernest, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada i, evidentment, moltíssima sort per diumenge, per la setmana que ve amb el Can Cartró, i, evidentment, com deies tu fa uns moments, no perdem massa el món de vista, perquè si et descuides, algú et pot fer doncs, una mala jugada.
Exacte.
Que vagi molt bé. Bona sort, Ernest.
I tu m'agradaria sí? L'entrevista amb felicitar aquest grup, dir-li que estic encantat de ser el seu entrenador i que per part meva i del Carlos com a ajudant i del Josep Carbonell com a delegat, fins a final de temporada posarem el que faci falta perquè aquest grup continuï creixent com ho està fent. Els dono des d'aquí l'enhorabona i els encoratjo a que fins a la temporada continuïn amb aquestes ganes i aquesta il·lusió.
Perfecte, Ernest, ha quedat claríssim el missatge. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Adéu-siau.
Adéu.
Bé, doncs, evidentment, tota la sort del món per al Sobrense B, per al conjunt d'Ernest Serra, que juga bona part de la temporada amb aquest diumenge a partir de les 12 al camp de l'Hortonenc. El Can Cartró, per la seva banda, rep a la Vinyonet, el cué de la categoria, per tant, duel bastant desigual en aquest sentit. Són les 4:52 minuts de la tarda, deixem el futbol, ens queda encara bàsquet i hoquei. Bàsquet, 23ª jornada amb el grup primer de Copa de Catalunya. Venim d'un molt bon partit, almenys a nivell espectador, a nivell afeccionat. Suposem que la pista també es va viure d'una manera intensa. Ens estem referint al partit que van disputar amb el Vendrell i el Bàsquet Sitges la setmana passada amb victòria, com saben, a la pròrroga del conjunt d'Edu Piñero. Un partit molt carregat de tot, però al final doncs, la victòria va caure del costat del Bàsquet de Sitges. I atenció perquè aquest dissabte, demà dissabte, a partir de les 8 del vespre, el Sitges es desplaça fins a Barcelona per jugar amb la pista dels Lluïsos de Gràcia. Per tant, un altre partit dels grans d'aquesta categoria. Senyor Mauro Pérez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal?
Bé, molt bé.
Bon partit dissabte passat amb el Vendrell. Vau haver de picar molta pedra, eh?
Sí, com bé dius, d'aquests partits vistosos, no? Que a nivell de grada, d'expectació, de tot l'ambient que havia, doncs d'aquests partits que agrada veure i que sobretot agrada jugar, i per tant molt, molt contents de com va acabar de sortir. Com bé dius, patint fins al final perquè va ser la pròrroga, però bueno, ja et dic que a la Lliga hi ha partits de tots i també és motivant i gratificant viure aquests partits.
La desqualificant de l'Edu marca un punt d'inflexió en el partit de dissabte? És a dir,
sí.
allò de pensar, bueno, ara ja està, el míster no hi és, doncs hem de fer el que calgui per intentar guanyar el partit.
Sí, sí, va ser bastant punt d'inflexió, sobretot perquè va ser un moment en què les coses ens anaven força bé. Anàvem, no sé si era 8 o 7 o 8 punts amunt, i sí que és veritat que inconscientment ja te'n vas una mica baix, no? Perquè no tens aquell referent que et va com guiant, no? Durant el partit, perquè com tots sabem el Piñero és un entrenador molt intens que li agrada molt estar a sobre i per tant no tens aquell comandament, no? Que el tens allà darrere l'orella.
Sí,
i sí que es va notar i vam fer una petita baixada, però bueno, després ja al final ho havíem de treure endavant com fos, i el veiem allà a la grada, i al final la victòria li acabes dedicant a ell, no?, en part, i acabes pensant que ho acabes fent per ell, perquè jo crec que va ser bastant injusta la descalificació, i vam treure l'orgull i totes les ganes. Al final sí que va ser una mica no sort, però sí que va ser un triple a falta de pocs segons, però la sort també s'ha de buscar, no?
I tant,
i
tant.
I al final, això que diem, al final jo crec que tots vam tenir aquest orgull i aquestes ganes de dir, doncs mira, li dediquem la victòria i que hi hagi justícia en aquest partit, sí, sí.
Orgull i ganes, com dius, Mauro, les que haureu de tenir de ben segur demà amb el Lluïsos, un Lluïsos que precisament ve de perdre de Molins, 56-47, però bé, no oblidem que el Lluïsos ja us va guanyar aquí, i està amb 15-7, per tant està molt, molt a prop vostre.
Sí, sí, perquè enganyem-nos, és la pista més difícil de la categoria, és un, com es diu en aquests casos, una ratonera, una garjola d'aquestes, un zulo d'aquests complicats.
N'hi ha unes quantes, d'aquestes.
Sí, n'hi ha, sí, sí, i sobretot quan et vens aquí a Barcelona, que sí, hi ha molts pavellons d'aquests antics. Sí, mira, i bueno, però al final som nosaltres. El problema que tenim aquesta setmana és que tenim amb la passa aquesta que hi ha una mica de malaltia i tal, tenim bastants, no sabem fins a quin punt quants disponibles podrem tenir per demà, però no volem cridar el mal temps, però és que ahir érem sis entrenant.
Vaja.
A veure com acabem de solucionar això, i clar, estem també sense l'entrenador, que finalment li ha caigut un partit de sanció i haurà de complir cicle demà, no podrà estar a la banqueta. Per tant, estem una mica, no, amb aquesta penjant d'un fil una mica, però bueno, a veure si podem recuperar dos o tres efectius i ni que sigui ser 8 o 9 per poder disputar el partit.
Doncs sí, serà important poder recuperar efectius de cara al difícil partit de demà, que, com els dèiem, es jugarà a partir de les 8 del vespre i, com ens deies tu mateix, Mauro, sense l'Edu present a la banqueta. Recordem també que el Sènior B juga a Vilanova, al pavelló del Garraf, aquest diumenge a 2:15 del migdia contra el Bàsquet Samà. Bé, un Bàsquet de Sitges que sembla que està recuperant les millors sensacions en aquestes últimes jornades, i a la 22a jornada de la segona catalana femenina, el femení del Bàsquet Sitges, que rep demà el Vendrell aquí a Pinsbens a partir de les 6 de la tarda. Mauro, moltíssimes gràcies de nou per fer-nos la prèvia d'aquesta jornada, que vagi molt bé.
Molt bé, a
i
vosaltres.
Molta sort per demà.
Molt bé.
Vinga, endavant. Adéu-siau.
Gràcies.
Vinga, doncs, encarem ja en recta final d'aquest temps d'agenda esportiva. Parlant d'hoquei patins, a la segona catalana, grup D, arribem a la 22a jornada. El Club Patí Sitges, el sènior A, té descans aquest cap de setmana, però és una jornada que ens porta un Calafell-Sant Ramon i un Vilanova-Lleida-Llista. Sobretot aquest partit, molt atents al que pugui fer el Vilanova davant el Lleida-Llista, que és el líder. I el Vilanova, com saben, empatat a punts amb el Club Patí Sitges. Sí que juga el sènior B, ho farà demà dissabte amb les Comes, a la pista de l'Igualada, a partir de 6:15. Pel que fa a la resta de partits, l'infantil rep el Cubelles demà a 12:15, el Benjamí al Sant Manat a 11:15 i l'iniciació comarcal, que s'enfronta al Ribes, també demà dissabte aquí a Pinsbens a les 10. Juguen fora la Levia amb la pista del Vic demà dissabte a 12:15, el Júnior a la pista del Mollet demà dissabte a 10:15 i la Levi B, en partit de Copa Federació, jugarà a la pista del Monjos diumenge a partir de les 12 del migdia. Gairebé arribant a les 5, ho hem de deixar aquí. Gràcies de nou, com els diem sempre, per fer-nos confiança, desitjar que passin un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns de la setmana que ve, com sempre, a partir de les 4 de la tarda en una nova edició del Temps de Descompte. Que vagi molt bé, adeu-siau.